Següent.
Va.
Parlo sense vergonya, parlo amb llibertat i per començar parlo en català. Parlo sense vergonya.
Yes. Parlem sense yes. vergonya, parlem amb llibertat, però no parlem català a Europa encara, perquè ara. Recordem que un dels temes, de fet, una de les coses que va demanar l'independentisme, Junts específicament, per votar a favor de la investidura de Francina Armengol com a president del Congreso, era que el català passés a ser oficial a Europa, i l'Estat porta molt de temps intentant-ho i no se'n surt. Junts volia que com a mi aquest aspecte concret el PSOE el pagués per avançat, en paraules de Puigdemont. És veritat que van aconseguir, tant amb això com amb l'amnistia, que la voluntat expressada per l'Estat fos prèvia a les votacions de primer d'Armengol i després de Sánchez, no? Perquè hem vist la llei d'amnistia entrada i això vam veure com el ministre d'Afers Exteriors espanyols ho demanava a la Comissió Europea, però no se n'han sortit encara de convèncer la resta dels països de la Unió Europea. I ahir, o abans d'ahir, que hi havia d'haver aquest debat, no, dimarts, hi havia d'haver aquest debat al Consell Europeu, resulta que Espanya va enviar el text de la proposta tard, és a dir, dilluns al vespre, i sense traduir-lo a l'anglès. Clar.
Fem una cosa, Oriol, perdona. Si no et sap greu, anem...
Ja el tenim allà.
Sí, anem cap a Zarzuela, perquè el president Sánchez és a punt de jurar el càrrec davant la Constitució. El veig que està pel plantat esperant allò que fan, que el nomenen, no, i va fins a la Constitució, etc etc. Mira, ara obren les portes i entra el rei Felip, que saluda Francina Armengol en aquests moments i altres representants, entenc que de la mesa del Congrés.
Sí. I del Senat.
I del Senat, exacte. Veiem la cúpula militar també preparada, al fons, com dèiem, Pedro Sánchez preparat per jurar el seu càrrec davant del rei, que somriu Pedro Sánchez.
És una imatge curiosa, perquè està, està com molt sol, no, Pedro Sánchez?
Sí. Clar, no té encara... No, no per cert, que sona Urtasun com a ministre,
sí, com a ministre
de Cultura. Ho veuríem. Mira, ja l'estan cridant, l'escoltem, va.
Confianza por mayoría absoluta en primera votación, celebrada en la sesión del día de la fecha. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 99 de la norma...
Està en particular i tot això,
sí,
no?
Sí.
Molt bèstia, eh?
És
una casa reial, com...
Felipe, sí, sí.
Que ha de ser, si no, no?
I aquests són els moments en què ens recordem que... Francina, sense aquest acte no hi ha president, no?
Digues, sí, sí, és que és així.
Que cal fer una promesa...
Mira, ara sí que jura la...
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Doncs ara sí, saluda el rei i que torna cap a la seva posició. Ara sí que tindríem president, eh?
Ara ja està, ja tenim president. Clàssic de president... socialista dir que promete, no?
Sí,
que
no
jura, això, amb això també hi ha divisió,
sí, és un clàssic.
En aquest país. I cosa curiosa, que crec que passa sempre, que promet complir el càrrec i mantenir secret les deliberacions del Consell de Ministres. Això és una cosa divertida,
sí,
perquè
s'entén
que l'executiu, per funcionar bé, el que passa allà dins ha de ser secret, no? Que això sempre m'ha semblat curiós.
Has aprofitat ara, eh?
He aprofitat per fer els vaticinis de la setmana vinent. Sí.
Val. Feina feta no fa estorb. Deixem el català i anem cap a...
Va.
La fruta?
Anem a la fruta.
Ai. Tu t'agrada la fruita?
A mi m'agrada molt la fruita, no tota, però sí, m'agrada la fruita. Intento menjar-me cada dia. Estem parlant de la fruita de Yusso.
Sí.
Aquesta cançó es diu Sona Vegan, perquè no es pot dir en anglès el que seria l'equivalent, i tampoc direm ara concepte. I com que estem a la ràdio, no podem fer el mateix que va fer
a
Yusso, diguéssim, que se li llegeixin els llavis. Aquí jo crec que el que és interessant és que aquesta senyora té la virtut de convertir-se sempre en protagonista i sempre en... tapar, fins i tot aquí hauria de ser el protagonista ahir, com a mínim des del punt de vista dels populars, que és Feijó, no? En canvi, ella està ocupant els titulars perquè va fer una estracanada de la que primer el seu gabinet de premsa se'n va intentar desentendre.
Però com?
Cosa bastant absurda.
Com dius allò en un comunicat?
I ahir a l'Assemblea de Madrid.
I ahir a l'Assemblea de Madrid, ella que ho defensa, eh? Pues sí, pensé que me gusta la fruta. Però...
Sí, sí, és...
Reconeixeu, digues que t'has equivocat, demana perdó i s'ha acabat, el cuento.
És una estratègia política que passa per dir, escolta'm, la gent diu aquestes coses, no?
I per això té èxit. És una estratègia política que es basa en dir-li, no només a la ciutadania espanyola, sinó també als teus votants, sou tontos.
Té un punt d'això.
Clar.
Sí, 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 sí. Té un punt d'això. Està també desencadenada aquesta senyora. Jo crec que el gran tema és que estem començant a veure com la dreta espanyola li és tot igual, ja. I li és completament tot igual. I li és, si ells no controlen el sistema els és igual. I això passa per manifestacions amb banderes franquistes, aixecar els ànims al màxim de la gent que està en contra del govern i cridar-los a la rebel·lió, com ha fet Vox aquests dies, i fins i tot insultar el president del govern sense cap tipus de mirament.
Qui seria ara mateix? No sé si un líder, però ho direm així. Qui seria ara mateix un o una líder de la dreta moderada espanyola?
És molt difícil de dir.
Bona pregunta, eh?
És una molt bona pregunta. Jo, quan un personatge de dreta espanyola, que sempre el sento i em sembla bastant raonable, és Margallo, tot i que durant el procés havia sigut bastant, bastant dur, però és una persona bastant més ferma en els seus plantejaments. I jo crec que Feijó...
No. Es va vendre com el moderat.
Sí, jo crec que en el fons té més tendència moderada, però està atrapat i no té prou solidesa com per mantenir-se en la moderació, que probablement li sortiria automàticament i de dins, no? I està escurat en el radicalisme perquè Vox i membres del seu partit li escoren.
Per cert, abans et preguntava si creies que s'acabaria la legislatura, o faria tota la legislatura el PSOE al capdavant del govern espanyol. Tu creus que Feijó aguantarà com a cap de l'oposició o Ayuso ja li trepitja massa els talons?
Jo no sé si Feijó aguantarà com a cap de l'oposició, però jo tinc molts dubtes que Ayuso substitueixi a Feijó.
Sí?
Sí. Sí, perquè crec...
Creus que Ayuso s'esperarà igual que Feijó es va esperar davant de Rajoy?
No per això, perquè crec que Ayuso és un fenomen massa madrileny com perquè els quadres territorials del Partit Popular de la resta de l'Estat li donin suport. És a dir, crec que Ayuso li costaria. Crec que sí. Recordeu Esperanza Aguirre? Esperanza Aguirre també havia de ser l'eterna successora, sí, tal qual, però els fenòmens madrilenys en un país tan gran i tan divers com Espanya els hi costa arribar a controlar els partits centrals.
Mm. Següent?
Va.
Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname.
Camilo Sesto, per cert que l'altre dia vaig veure un anunci a 3Player que està preparant alguna cosa, no sé si és una pel·lícula o una sèrie, no sé ben bé què és.
Ah, sí? Ja,
no, Camilo no. Superstar.
Uau, m'encanta.
Sembla que és la preparació de com es va fer Jesucristo Superstar.
Oh, que bo.
Sí, 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 sí.
Estarem al tanto.
Home.
Perdona-me per parlar de l'amnistia, perquè l'altra notícia de la setmana és que hem vist la llei d'amnistia, no? Com vam dir, no hi ha noms concrets, perquè no n'hi pot haver en una llei d'amnistia. Jo me la vaig llegir el mateix dia que va sortir, vaig fer aquest exercici, pensant en vosaltres. Ja us he dit moltes vegades que fer aquesta secció em fa fer coses una mica rares, per exemple aquesta.
Correcte.
Però això va ser interessant. I a mi va sorprendre dues coses. Primer de tot, la quantitat de lleis i sentències i corpus jurídics de l'Estat on l'amnistia existeix, no aquesta, però el concepte d'amnistia existeix. De fet, jo quan va començar aquest debat i tothom es rasgava les vestidures, pensava, però escolti'm, si l'Estat democràtic espanyol actual està fundat sobre una llei d'amnistia, que és la del 77, que d'alguna manera va tancar amb el règim de la dictadura. I hi ha sentències del Suprem que diuen que aquesta llei d'amnistia encara és vigent, per tant, és a dir, l'amnistia no és un precepte aliè al corpus jurídic espanyol. I després una altra cosa, i és que aquest preàmbul de la llei d'amnistia està molt centrat, molt, molt centrat en la justificació constitucional, és pràcticament com si fos ja una resposta a una al·legació de sentència al Tribunal Constitucional, però potser li manca una mica de justificació política de per què els proposants de la llei consideren que és necessari en aquest moment.
Boníssima, boníssima. Oriol Vidal Barraquer, com sempre, moltíssimes gràcies. Em quedo el sobre, eh?
Queda-te'l, queda-te'l.
Que si te'l quedes tu et conec. No. que és legal. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, bon cap de setmana.
Radio Astel.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. 1, 2, 3 y 4. 4 destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo 5. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
I precisament ja sabeu que de tant en tant en aquest programa volem parlar sobre el món de les herències, per això ens acompanya un especialista en tota la qüestió. Ella és María Elba Rojas, del Bufete Rojas. Per cert, el teniu al carrer CAS número 37 de Barcelona, on podeu fer-hi totes les vostres... aclarir els vostres dubtes. També podeu trucar al 93 246 60 96 o visitar el seu web a www.bufeterojas.es. María Elba Rojas, què tal?
Bon dia, Joan.
Benvinguda de nou.
Gràcies.
Avui parlem d'una figura, l'heredero.
Uh-huh. L'hereu.
L'hereu, en català. Eh? El primer que et voldria preguntar és si tota persona que sigui designada com a hereu en el testament és realment sempre l'hereu.
No, para nada, eh?
Ui, quin no.
Para nada, porque el
perquè
el
hecho
de...
Jo crec que això ho tenim molt mal entès.
Sí, sí. El hecho de que te nombren en el testamento, digamos, es como te proponen como candidato a heredar. Mm. Pero tiene que haber una manifestación de voluntad. Tú tienes que querer aceptar la herencia. Por eso que para que tú seas heredero tiene que haber una aceptación.
Vale.
De hecho, en todo este tiempo de crisis que hemos tenido del 2008 para acá, bueno, hasta unos 10 años después, han habido muchísimas renuncias. Porque, claro, a ti te nombran heredero en el testamento, luego la herencia es una hipoteca enorme y la casa pues que no vale nada. O sea, ha habido muchas renuncias. La clave es que es voluntario ser heredero.
Deixa'm preguntar-te, i ara tornarem a tota la qüestió, eh? Però la nova llei de successions ha afectat i ha fet que molta gent renunciï a la seva herència?
No, para nada.
No és així. Uh-huh. Val. Si l'hereu designat no accepta l'herència, on va aquella herència? Qui és l'hereu?
Pues esperemos que si el testamento está bien hecho, en ese testamento tendría que haber un sustituto, porque en la vida siempre hay que tener un plan B. Por tanto, si el primer heredero renuncia, la herencia pasaría al sustituto. Si el segundo renuncia, al otro sustituto. Si no hay sustituto o todos renuncian, pues habrá que buscar cuál es el que tiene mejor, digamos, derecho a heredar en virtud de la proximidad de parentesco. Uh-huh. Y si ninguno acepta, pues al final acabaría, acabaría la Generalitat. O sea, claro.
Si l'hereu designat en el testament, per exemple, mor sense haver dit que sí que accepta o no accepta l'herència...
Ese derecho a pronunciarse si quiero o no quiero la herencia pasa a los herederos del que ha fallecido sin haber dicho nada.
Val.
Se transmite el derecho de pronunciarte. Va
en línia successòria, diguem-ne,
sí,
com si fos així. Val. Quant de temps té una persona designada a ser hereu o hereva en el testament per dir si accepta o no?
Uy, hay muchos años, ¿eh?
¿Sí?
Muchísimos. De hecho, son es lo más largo que hay dentro de los plazos de la ley del Código Civil catalán en materia sucesoria. Uh-huh. 30 años. O sea, que si en 30 años, mira si tienes tiempo para decir si quieres o no la herencia. Si pasa los 30 años, ya ahí sí que has perdido los derechos.
Claro.
Pero es muy largo, ¿eh?
Ara, clar, ara complico el cas, per exemple. Jo sóc, per exemple, hereu substitut, que és el que deies, eh? El segon,
sí.
A falta de que el primer digui si accepta o no.
Sí.
I ara em deies, el termini de temps és molt llarg.
Sí.
I si jo vull saber si el primer designat com hereu accepta o no accepta, tinc dret a saber-ho en un temps determinat?
Bueno, más que tener derecho, hay una figura legal, porque tú no puedes estar esperando 30 años o 29 años con 11 meses para ver si quiere o no quiere la herencia. Hay una figura legal muy interesante, y en Cataluña esta figura se puede efectuar en la notaría, uh-huh. Que consiste en, vas al notario y le dices, mire, yo soy el heredero en segundo lugar, el primero no se pronuncia y quiero que usted, personalmente, el notario, le requiera para que se pronuncie si quiere o no quiere la herencia. A partir del momento que el notario entrega este requerimiento al requerido, uh-huh. El requerido tiene 2 meses para pronunciarse.
Vale.
Si en 2 meses no contesta, la ley catalana, porque depende de dónde estemos, la ley catalana entiende que no quiere la herencia. Y hay veces que la gente pues no contesta, lo deja en el cajón el requerimiento, pasa olímpicamente y de repente se encuentra que ya no es heredero. Hmm. Porque en Cataluña, si no contestas, es que no quieres la herencia.
Vale. Deixa'm preguntar-t'ho això i de seguida tornem al món dels hereus i les hereves a casa nostra, perquè em deies, i sempre m'ho dius i saps que sempre vull incidir en tot això, eh? Em deies, la llei catalana. Per què hi ha lleis autonòmiques sobre el món de les herències i no una llei estatal?
Digamos que estos son derechos históricos, son derechos forales históricos que vienen de la Edad Media, muy antiguos, y cuando se hizo la Constitución se respetaron los derechos históricos en materia de derecho civil. Así como en derecho laboral es una ley única para todo el Estado, en derecho uh-huh. penal también, lo que son derechos civiles, los derechos forales tienen sus propias leyes, pero no es por comunidades autónomas,
vale.
Es por regiones. Por ejemplo, en Cataluña tenemos nuestra propia legislación en uh-huh. materia civil, también en Aragón, uh-huh. también en el País Vasco, en Navarra, en las Baleares y otra más que ahora no me acuerdo, y el resto forma... Lo que se aplica es, le llamamos derecho común. Vale. Es decir, en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, uh-huh. en Madrid, se aplica el derecho común. El que no hay esas leyes forales que te he ido mencionando.
Per tant, ara t'ho complico una mica més. Si qui ha fet el testament, invento, és de Madrid, i jo vull saber aquesta decisió de termini en 2 mesos, que em deies que forma part de la llei catalana...
Sí, pues
¿qué preval?
Si tú, vamos a, me has dicho 2 cosas interesantes. Si tú eres de Madrid y se te aplica la ley de allí, la ley de derecho común, uh-huh. Cuando no contestas al requerimiento notarial, pasas olímpicamente, allí se entiende que sí que aceptas.
Allí se entiende que sí, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Vale.
Yo veo mucho más inteligente lo de aquí, porque si tú pasas olímpicamente de contestar, oye, pues si no contestas, pues no claro, tienes derecho
no
a nada.
Saben,
claro. Y en cuanto a qué ley se aplica... Hay que tener en cuenta dónde vive una persona, cuál es la vecindad civil. Uh-huh. Porque tú puedes, ser catalán, vives aquí, no sé, 5 años y te vas a Madrid 1 año. No, el que te vayas a Madrid 1 año no te cambia la ley. Uh-huh. Porque para que haya cambio de vecindad civil tiene que haber una residencia continuada de un periodo mínimo.
Pero si la residencia continuada es de qui ha fet testament i l'hereu és a Catalunya, per exemple,
O sea, si haces testamento en Cataluña y el heredero es de Cataluña...
No,
o sea,
si fas testament a Madrid, per exemple, sí, i l'hereu és a Catalunya, vale, quina llei preval?
No, no. Tú tienes, si tú eres catalán y haces testamento en Madrid, pues en Madrid tiene que decir, oye, que en Cataluña tenéis que aplicarme mi ley. O sea, cuando vale, redactes en Madrid, tienes que explicar, oye, yo soy de descendencia civil catalana y mi ley es la catalana.
Vale.
Uno no puede elegir dentro, por ejemplo, dentro de Europa, porque estamos vinculados totalmente al Parlamento Europeo en materia legislativa hereditaria, la vecindad civil, o sea, si tú no dices nada, te aplicará la ley de residencia. Yo me marcho a vivir a Luxemburgo o aquí, a cualquier sitio. Me aplicará la ley donde yo muera, donde resida.
Vale.
Pero si estás dentro del territorio español, es donde tenga la vecindad civil.
Vale.
Y ahora me acordé de la que me faltaba antes, la gallega. La otra ley foral es la gallega.
Vaja, encara ens queden uns minuts, encara et puc preguntar alguna cosa més, com per exemple, què passa si ens trobem davant un cas amb una persona amb discapacitat mental? ¿Pot acceptar una herencia?
Bueno, no, esa persona no. Si no tiene la capacidad mental en perfectas condiciones, para poder aceptar tiene que acudir con lo que una figura que ha habido una reforma hace poco... Y ahora, antes había los incapacitados, había los tutores, eso ya desapareció. Ahora, ¿sí? Una persona que tenga algún tipo de discapacidad, para poder actuar jurídicamente, tiene que acudir con, ahora se llama el asistente de la capacidad jurídica. Por tanto, una persona con discapacidad que le han nombrado heredero, tiene que ir a la notaría con el asistente de su capacidad, para que esa aceptación sea válida.
Vale, ara em deies el tema dels tutors, etc., els tutors legals. Què passa si ens trobem en el cas d'un menor d'edat? Un menor pot acceptar una herència?
Passarà lo mismo. No tienen capacidad de obrar hasta que no sean mayores de edad, pero en ese caso serían los progenitores, los padres de esos niños menores, los que tendrían que ir a aceptar en nombre de sus hijos.
Val. Si voleu més consells sobre el món de les herències, fàcil, Maria Elba? Et poden trucar al 93-246-60-96. Repetim, 93-246-60-96. El Bufete Rojas, que el podeu trobar al carrer Casp número 37 de Barcelona. I podeu visitar també el seu web, www.bufeterojas.es. Informeu-vos sobre el món de les herències, perquè, primer, és un món complicat, del que sovint no en sabem, els que estem a peu de carrer, i dos, mira, a mi sempre m'agrada recordar-ho, però li farem dir avui a la Maria Elba. Maria Elba, per què és important fer testament?
Porque si en el testamento tú puedes, tienes la libertad de elegir a tu heredero. Si tú no haces testamento, el heredero lo elige la ley. Y segundo, que tú puedes repartir en el testamento tu patrimonio. Si tú no lo repartes, lo tendrán que repartir tus herederos y es donde se producen los conflictos, en el reparto. Por tanto, tienes gran oportunidad para dejar regalos y no problemas a tus herederos.
María Alba Rojas, como siempre, un plaer tenir-te als estudis de Radio Estel, que vagi molt bé. Gracias.
Igualmente, Joan. Adeu.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Bilbao,
14.
Barcelona,
18.
Sevilla,
18.
Logroño,
14.
¿Cuánto sale?
¿Ida y vuelta o solo ida?
Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
128 euros. Cuatro fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro.
¿Viajar en Renfe? No.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bravo, que bravo.
Ai, que bravo, que bravo. Avui sempre. És el dia que bravo per excel·lència.
Sí.
Tries?
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
avui
sí.
Tenim els sortets.
Home.
A darrera hora.
Tant
és
ja ho tenim,
tota
això,
la setmana. Al final, el programa és una excusa.
Va d'això. Sí,
sí,
sí.
Una excusa barata.
Correcte. Per... Les 6 hores diàries de programa?
No, és un camí que ens porta cap al divendres a darrera hora, on un dels nostres oients
és, així.
És l'agraciat...
O agraciada.
Riu-te'n tu de la loteria de Nadal. No. Cap bravo.
Cistella Bio,
senyors,
eh?
Senyors. Cistella Bio, la tenim allà preparadíssima, ja perquè...
Amb llacet.
Amb el llacet. És que ve amb un llacet.
No, és que la gent es creu que fem broma.
No, ve amb un llacet. Que jo m'imagino la gent de Cap Bravo posant-la allà amb tot el carinyo,
sí.
Saps? No, tira un poquito más d'este hilo.
Saps qui ho sap, que porta un llacet, no? Xavi Gaja.
Xavi Gaja, l'he vist aquest matí.
Mira, veus?
Pel barri, ens hem saludat així.
Ei.
Ei, bueno, perquè és col·lega, ja és col·lega pràcticament. És col·lega d'aquí de la ràdio. Cap Bravo, companyia de supermercats de referència a Catalunya, 65 anys d'història, té 3.000 supermercats a les 4.
Són legión.
I són moltíssims i estan sempre atents a les nostres necessitats. Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor.
Sí. És que és així.
Perquè el consum va canviant, Trias.
Però...
D'aquest matí a les 8 ara ha canviat la tendència del consum.
Però mira, deixa'm
una cosa. Canviant les estanteries.
Perquè persones tan importants com ella, segur que... Mira, espera't. Carme Monté.
Ai, bon dia. Ai,
bon dia.
M'has agafat una mica despistada.
Saps, directora...
L'estava escoltant molt atentament, però...
Sap que m'encanta fer-li aquestes coses.
Diguem-te.
Sots directora de Catalunya Cristiana. Segur que una senyora, sots directora...
Una senyora.
Senyora què? La senyora, compra.
La senyora gran, com
Carme
Monté.
A la compra.
Tu on vas a comprar, Carme?
Jo vaig a comprar... Entre d'altres, a Cap Bravo.
Home. Doncs t'has de desintoxicar dels altres.
Ara.
Els
però
altres
sobretot
no, sí.
M'he de dir que vaig molt al bon preu.
Venga. José, esto luego me lo recortas.
Cap Bravo i bon preu, senyors.
Val, no cal que incidim, no cal que tornem a... Però Cap Bravo és millor perquè té 3.000... No afegeixis res més, Carme. Tu dic que sí a tot.
Havia de sortir bé.
Clar, exacte. Cap Bravo és millor perquè pensa en el consumidor i ens regala una cistella. Ja per això, ja és millor. Escolta, anem a la... Corrimos un túpido velo.
Sí.
A la pregunta a Cap Bravo. Ja sabeu que ahir va ser el Dia Internacional del Flamenco. Però la cançó, perquè jo crec que ens encanta a tots. Los chunguitos...
Boníssims.
Eren tres, però després s'han quedat dos.
Sí.
Una cosa rara.
Els dos que parlaven millor.
Sobretot un d'ells. A mi m'agradaria molt una conversa Banc Sabadell entre el que parla malament dels chunguitos i Ferran Adrià.
En anomenar els no patrocinadors d'aquest programa.
No, però no passa res en aquest cas. No és un supermercat, en principi.
No, però també Sabadell. Tenim bancs...
Ah, és veritat, també tenim mans. De tant en tant. No m'havia pensat.
Nois, és divendres, sort que és divendres.
Ben vist, Trias, no passa res. Escolta, aquest gènere musical tan particular, tan passional, i clar, a més ahir vam tenir a Sevilla els Grammys Latinos i més flamenco.
Aquel tan grandioso.
La Rosalía.
A mi em perdonareu, però el que va fer Rosalía als Latin Grammys va ser espectacular.
Ja,
pell de gallina.
Us he escoltat abans, entusiasmats
sí.
amb la Rosalía. Bé, en fi, la más grande... Què passa?
Eh?
Ah, no, bueno.
Estàvem xalant amb Rosalía.
Rosalía, sí, la más grande... Bueno, la cançó aquesta és de la más grande, que és Rocío Jurado. En fi, molt flamenc, darrerament, Dia Internacional, Grammy Latinos, també altres gèneres. Per això avui us preguntem... Els vostres gustos musicals, la pregunta que tenia pensada ahir, que vas canviar
així,
la darrera
pim-pam.
Hora. Els gustos musicals. Quin és el teu gènere musical favorit? Música clàssica. Aquí toquem, justament,
a
música clàssica, amb els amics de BSN Clàssics. Tenim el jazz, a tu t'agrada el jazz.
Sí,
no? Ja ho sabem, amb la Cara Luna ho comentes molt.
Sí.
El blues. El blues, toques blues?
Et toco l'harmònica.
No, dic si toques el gènere. Toques l'harmònica, però ben tocada?
Sí, clar.
El camí ens van tenir el campió mundial d'harmònica. Podies haver venit a fer un duet.
Ho sé.
Joan, si ho hagués sabut, t'hagués convidat. Gospel, per exemple.
Home,
gospel.
M'agrada molt
soul,
el gospel, molt xulo.
Pop,
soul,
rock and roll, country, cantautors, que no l'he posat, però...
Exacte, música d'autor.
Els millors. Escolta, doncs, estem... A mi m'agradaria saber, jo crec que la gent li agrada una mica de tot, però si hi ha un gènere que tu dius, mira, no, jo sóc d'aquest... El que més m'agrada és aquest, si us plau, missatges, com esteu fent darrerament, que esteu molt ben, esteu molt ben encaminats a ser un bon públic.
Sí.
Ja ho sou, però encara més. 663-99-30-62, 663-99-30-62, aquest número de telèfon, missatges de veu per escrit,
ara.
I ens expliqueu quin és el teu gènere musical favorit. Si és el flamenc, doncs també, evidentment.
Sí, responeu que encara no hem tancat concurs,
no,
eh?
No, no, tanquem, teniu temps.
Encara podeu ser guanyadors.
Cap a la una fem amb l'Andreu allà, tot el que han enviat, i portem aquí la bosseta amb els noms, i tu ets la mà innocent, quines coses...
Rafa, gràcies.
No, home, no.
Escolta, la Munté ara, eh?
Vale, Munté, que vagi bé, eh?
Moltes gràcies,
vagi...
Rafa Sanahuixa.
La línia que has començat, que continuï tot.
Vinga, va.
La Caravana, un programa sobre rodes. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Carme Munté, sols directora de Catalunya Cristiana. Què ens expliques avui? Amb què ens sorprendrà Catalunya Cristiana aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana...
Sí que ens sorprèn, sí.
Parlem d'una persona que va deixar una empremta molt forta.
I tant.
En totes les persones que la van conèixer, estem parlant de Sor Genoveva Massip, filla de la Caritat, una persona recordada, estimada, i que, diguéssim, té molts deixebles. Entre cometes, a l'Eduard Sala, a la Vicky Molins, molta gent que en parla molt d'amor d'ella. Llavors, què passa? Doncs que el 19 de novembre, justament, es commemora el centenari del seu naixement, coneguda com la mare dels pobres, Sor Genoveva Massip. I ha estat molt maco, perquè la vaig entrevistar, la vaig conèixer, Sor Genoveva, i el 18 de març del 2004 vam publicar una entrevista a Catalunya Cristiana. I sempre n'he tingut un record tan maco d'ella. Llavors, ara, amb motiu d'aquest centenari i d'aquest any Sor Genoveva, perquè, de fet, la Generalitat ha volgut commemorar l'any de Sor Genoveva, aquest centenari, vaig tornar a l'obra social Santa Lluïsa de Marillà, quan la vaig jo poder entrevistar al seu despatx.
Com era la distància curta?
Doncs era una persona, realment, com la recorden, una persona que deixava una empremta molt forta, que veies realment que era la Caritat en persona. I me'n recordo d'haver-la entrevistat amb el seu despatxet petit allà a l'obra social al barri de la Barceloneta, però sobretot els esmorzars que es van fer molt famosos, que ella feia, diguéssim, a l'aire lliure amb les persones pobres. Jo la vaig acompanyar i vaig poder... És que vaig estar tot un matí allà amb ella. Llavors, clar, tinc un record tan bonic que quan vaig tornar ara allà a l'obra social per veure quin era el llegat que perdurava i que havia deixat ella, doncs realment va ser molt emocionant. Com dèiem, tants anys després hi vam tornar i vam poder conversar amb la Núria Martínez, que ella és l'actual directora de l'obra social Santa Lluïsa de Marillac.
El meu record més gran d'ella és ella al seu despatx escrivint cartes. No? Ella, havia una altra germana que l'acompanyava també i l'ajudava una mica amb la seva lletra, que és digna d'un quadre, no? Tenia una lletra tan fina com ella. És molt curiós a mi, i sempre... I amb les seves notetes, els seus pòstics, i feia cartes i cartes i cartes. Però abans d'arribar aquí, ella passava per tothom, un a un, això sí que me'n recordo molt, t'agafava amb unes mans fredes i molt fines, una pell molt fina, sempre, i et feia un petó.
Llavors, mentre conversàvem amb la Núria Martínez, davant del seu despatx, que ella, com dèiem, és l'actual directora de l'obra social, doncs hi ha el despatx de Sor Genoveva, es conserva pràcticament intacte. L'única diferència és que ara qui l'ocupa és la coordinadora del voluntariat, la Clàudia Pregones, i que hi ha un ordenador, un giny que ella no va fer servir mai. Però de la seva època sí que en aquell despatx, per exemple, hi ha un quadre que li va regalar la mare d'una noia a qui a ella havia intentat ajudar a sortir de les drogues.
Boníssim.
I també hi conserven, molt curiós, el llibre vermell on registrava de forma metòdica i acurada el nom i les dades dels homes que acollien a la casa de convalescència, allà al barri de la Barceloneta. De fet, com ho deia la Núria, fins al darrer moment ella va continuar escrivint i atenent els seus fills predilectes, els abandonats, els exclosos, que van quedar orfes quan ella va morir el 17 de juliol del 2015. Ella tenia 91 anys.
Jo tinc molt el record molt clar Jo crec que ella ja havia mort i va arribar un noi a la recepció, com n'arriben tants, perquè tenim cada dia la porta oberta per acollir a qui vingui. I venia a preguntar per ella, jo crec, i portava un tatuatge. I aquell dia sí que li vam fer una foto a aquest noi que li vam demanar permís, portava tot el braç de dalt a baix i era tot el rostre de Sor Genoveva. Clar, o sigui, és que per a mi se'm va posar de pell de gallina.
Que bèstia, eh?
És que és molt bèstia. És que realment, clar, les persones que potser encara no saben qui va ser, jo crec que tothom sabem qui va ser Sor Genoveva, sí, clar. És impressionant el seu testimoni. De fet, cal dir que, per exemple, ella va ingressar a la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül l'any 44. Uh-huh. Als anys 70 començà a visitar les famílies sense recursos de Can Tunis i la Mina i els interns de la presó Model, esdevenint la primera voluntària de presó. Els hi portava medicines, els tenia altres necessitats dels malalts de sida i dels drogodependents. Perquè, de fet, va ser l'època en què la heroïna feia aquella mortaldat de gent que moria al carrer, que moria sola, i persones com Sor Genoveva o altres, com també el germà Adrià 300, s'ocupaven d'aquesta gent, religiosos que estaven al peu del carrer acompanyant les persones. L'any, ella també va ser visitadora de la companyia aquí a la província aquí de Catalunya, i l'any 83 deixa aquest càrrec per dedicar-se a l'obra social Santa Lluïsa de Marillac, al barri de la Barceloneta, on, de fet, va fundar i va dirigir amb Josep Costa Planagumà la Fundació Acollida i Esperança, dedicada a la reinserció social de drogodependents, alcohòlics i malalts de sida.
Voldríem pensar que ha canviat coses en els serveis, en l'organització, no? Tot això passa una reforma molt gran cap al any 2002 o així, que fa una mica l'estructura actual de serveis. Però l'essència, m'agradaria dir-te que no ha canviat gens, que és la mateixa. No? Que al final nosaltres l'espai d'acollida, tal com ella feia, ella era acollida 100%. Nosaltres ara intentem mantenir-ho. I aquesta és una pressió, una missió que ha de guiar tots els nostres serveis, totes les nostres actuacions. Però què passa? Doncs ara a vegades ho vem d'una manera més organitzada, no? Amb uns equips més grans...
L'any 2004 vaig poder visitar l'obra social acompanyada de Sor Genoveva. En aquest cas ho he fet acompanyada de la Núria Martínez, l'actual directora. Té diversos serveis, ara ho deia la Núria, per exemple, tenen un centre de dia, un centre per a persones convalescents, mateixos homes, que en aquell moment eren sobretot gent malalta de sida i que avui dia pues, són malalts de càncer, que no tenen recursos, surten de l'hospital, no tenen on rebre atenció, on poder viure de forma autònoma i són acollits en aquesta casa de convalescència. També tenen, per exemple, l'espai de vincles Rosalia Rendú, pisos d'inclusió, suport a interns de presó, distribució d'aliments, acollida i orientació. De fet, estem parlant d'uns 40 professionals i 90 voluntaris que treballen en aquesta obra social. I també molt bonic perquè vam poder estar també amb la comunitat de germanes, on vivia també Sor Genoveva a la mateixa obra social. Hi ha un pis on viuen les germanes, que avui dia són 9 germanes filles de la Caritat, i que també elles mantenen aquesta flama a l'esperit de Sor Genoveva, com també ens comenta la Núria.
Saps clar que Sor Genoveva sempre vetllaria pels més vulnerables. I a vegades és difícil perquè són els que més complicat ens ho posen, els que menys volen ser acompanyats, els que menys estan predisposats a vegades a fer tot l'esforç que suposa, no? A ser acompanyat, canviar coses... I quan més difícil ens ho posen, a vegades abandonaries i diries, mira, doncs si no vols, al final també ets lliure, no? Però Sor Genoveva ens diria, doncs aquest, potser el que t'insulta, el que fa brega, el que cada dia l'hem d'acompanyar a la dutxa, el que cada dia hem de llançar tota la seva roba, aquest és el que hem d'escoltar, aquest és el que hem d'acollir.
I de fet, Joan, per fer aquest reportatge també va ser molt bonic perquè vaig poder parlar amb el Jesús Arévalo. Ell és un d'aquests fills, que es consideren fills de Sor Genoveva, perquè te'n parlen com d'una mare, no? Perquè, de fet, ell va conèixer Sor Genoveva l'any 92 i ens explicava doncs, que quan la va conèixer feia un any que havia sortit de la presó i que havia caigut malalt del VIH, no? I gràcies a Sor Genoveva va entrar a viure en un dels pisos Itaca. I ell et deia, no? Ha estat el millor que m'ha passat a la vida estar la meva mare.
Això que deies, eh?
I com dèiem, hi ha molts deixebles. Molta gent que avui dia està en primer pla de l'atenció social. I, per exemple, dèiem la Vicky Molins, religiosa terciana. Ella sempre diu que Sor Genoveva era la seva mestra de tendresa, Cal dir que la Vicky Molins ara té una fundació que porta el seu nom, que el 21 es presenta a Santa Anna, a aquesta fundació Vicky Molins, que el que vol fer també és fer perdurar doncs, el llegat i l'ajuda que fa la Vicky Molins. Un altre deixeble seu és l'Eduard Sala, que és l'actual director de Càritas Diocesana de Barcelona, i que, de fet, ell durant més de 12 anys va ser el director de l'obra social Santa Lluïsa de Marillac, i això ens diu d'ella.
Sergi, et tocava. T'agafava de la mà, et mirava als ulls i de cop, si tu portaves màscares, barreres de protecció, doncs capelines blindades, que digui a vegades, no? Aquestes com muralles que et protegeixen, no? Sota i darrere les que t'amagues, no? Sergi Meva, quan et mirava, des del minut zero, des del primer segon, no? Connectava amb lo valuós que hi ha en tu. I ho feia des de l'estimació incondicional.
Molts testimonis, molta gent. De fet, per exemple, també entrevistem a la Rosa Mendoza, que ella és filla de la Caritat, i de fet va ser col·laboradora també, va conèixer directament a Sor Genoveva, que diu que ha estat un regal per a l'Església, els pobres, les filles de la Caritat i les institucions civils. També. I aquí és on vull anar, les institucions també. Civils. Perquè, de fet, com dèiem, la Generalitat, per indicació de justícia, ha impulsat aquest any Sor Genoveva, va impulsar un acte d'homenatge que el van organitzar des de Justícia de la Generalitat a la presó model, a l'antiga presó model.
Sí.
Per què? Perquè ella estava cansada de trepitjar aquells passadissos, un acte que es va fer el 19 de setembre, a ella que va ser la primera, com dèiem, voluntària de presons. També, per exemple, Afers Religiosos, la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat impulsa la publicació d'un llibre sobre molt centrada en els religiosos, com deien, que estan a peu de carrer ajudant la gent, i, per exemple, amb l'exemple de Sor Genoveva i també del germà Adrià, el germà de la Salle, Adrià 300. I, per exemple, també podem destacar el llibre que acaba de presentar, editat per Claret, el nostre company periodista, el Jordi Pacheco, titulat Ser algú per a algú, precisament sobre l'obra social Santa Lluïsa de Marillac. Molt bonic també les filles de la Caritat, perquè ens explicava la Rosa que elles conserven més de 8.000 cartes.
Déu-n'hi-do.
De Sor Genoveva, són cartes dirigides a persones que es trobaven a la presó, a famílies desfetes pels efectes de les addiccions dels seus fills, i deien documents de molt valor per entendre el tarannà de Sor Genoveva.
Importantíssim.
I un document molt important que elles guarden per si en algun moment es planteja l'obertura de la causa de beatificació, perquè, evidentment, amb l'aniversari de... amb aquest any commemoratiu s'ha plantejat aquesta qüestió.
Sí,
la importància. Sí.
S'ha posat seriosament sobre la taula, parlem-ne?
Sí, i s'ha plantejat seriosament. La Rosa Mendoza diu literalment: el sentiment que existeix entre les filles de la Caritat i moltes persones seria favorable a la introducció de la causa, diu, si bé reconeix que és un tema complicat i s'ha de rumiar el com i el quan i esbrinar el moment que Déu vol, que també té la seva paraula, evidentment. Però és veritat que aquest document, per exemple, de les cartes, seria molt important, tota la documentació que es conserva. I una altra cosa que a mi també m'ha sorprès és el fet de que no tingui cap carrer, cap plaça, especialment al barri de la Barceloneta.
És veritat.
A l'Ajuntament de Barcelona.
A vegades ens deixem noms importants a Barcelona.
Una persona que és tan recordada, tan estimada i que va fer tan impacte social en un barri concret, per exemple, com la Barceloneta, que tingui, sisplau, una plaça, un carrer, un jardí, el que vulguin.
Carme, estem fora de temps, però rapidíssimament hi ha més continguts.
Altres continguts, com sempre. Per exemple, entrevistem el Francesc Torralba, que recordem, el 30 de novembre rebrà el Premi Ratzinger 2023. També parlem, per exemple, dels 175 anys de la Fundació de la Congregació Missioneres del Cor de Maria d'Olot, o de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.
Doncs tot això que ho trobareu al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana. Carme Monté, sos directora, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res, vull gaudir amb la meva gent, recuperar el temps que la vida ens ha pres.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Anirem Eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Tupinada, amb Judit Casellas.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en inglés.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Diu Judit Casellas, no. Bon dia, presidenta.
Bon dia, vicepresident.
Sí.
No.
No?
Copresident.
Conseller de presidència.
Conseller de presidència.
Què ens portes avui, va, Judit?
Doncs mira, ara, Joan, continuem amb les protestes de Ferraz, ja ho saps.
Ep, compte amb això,
I hi ha una nova modalitat de defensors de la pàtria.
Sí?
Que són aquells que defensen Espanya amb una bandera esparracada.
Roto. Como el vidrio en mis pedazos, destrozado y agobiado por los lazos y los trazos, mi alma se partió.
Aviam, esparracada ben bé, què vol dir?
Doncs imagina't una bandera espanyola amb un forat a la zona de l'escut. O sigui, un forat que hi pots posar el cap pel mig,
Per tant, algú ha agafat tisores i ha retallat l'escut,
Sí, és exactament això.
I per què així?
Doncs mira, expliquen que ho fan per carregar-se l'Estat.
Apagui.
Sí, entès com el govern, el rei, les institucions, perquè tenen la sensació que l'Estat els ha traït. I per tant, per demostrar aquest rebuig cap a l'Estat, el que fan és agafar unes tisores i tic-tic-tic-tic-tic retallen l'escut.
Ai, per favor. Per tant, es volen carregar d'alguna manera la figura del rei,
També, perquè ells consideren que Felip VI els ha traït perquè va nomenar com a candidat Pedro Sánchez per ser investit. O sigui, després de la investidura fallida de Feijóo, sí que primer va proposar Feijóo, però després el rei va acabar proposant Sánchez i consideren que el rei els ha traït.
De fet, avui era, el rei amb la jura de Pedro Sánchez, que
totalment
no ha jurat, ha promès. Molt socialista, això. Han fet una mica d'art atac amb aquesta bandera,
Sí, exacte, han fet una mica d'art atac. A mi el que em sorprèn, Joan, és que en comptes d'agafar una bandera espanyola i manifestar-te amb la bandera espanyola sense l'escut, agafis i diguis, vinga, va, diumenge de manualitats.
Anem a retallar una miqueta.
Anem a retallar una miqueta.
Sí. Crec que l'han doblegat, que és més fàcil.
Ah, totalment, no pensava en això. No estic gaire habituada a fer manualitats.
Pequeños trucos de art atac, amiga.
Molt bé, Joan, et veig al dia.
Sí.
I d'aquesta bandera passem a aquesta frase cèlebre del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes.
Està clar que quan plou del cel.
Home, sí.
Està clar que quan plou del cel.
Bravo, Samuel Reyes. Frase magistral,
Sí, ell diu, quan plou del cel, però la campanya que ha fet la Generalitat juntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua és l'aigua no cau del cel.
No m'ho puc creure. Per tant, com quedem? Que cau o que no cau del cel, Judit?
Que cau del cel, però que ara no cau del cel.
Per tant, no plou.
Per tant, pel poc que plou, no plou prou.
Ara, tant de bo que plogui i plogui prou.
Sí, tant de bo.
No per un que plou. Si ens veus a la part i fem una pet en renou, des de l'Empord de l'Ebre passant pel Masnou, a la Cat Estudio Mataró hi ha bon xou.
Ai.
Ai, Joan. I de la sequera passem a Junts per Catalunya.
Que no es pot investir el senyor Sánchez.
De la sequera passem a Junts per Catalunya com si fossin coses diferents. Saps el que vull dir?
També.
Val. Ai.
Declaracions de Míriam Nogueras al juliol, durant la campanya.
Si és que la maroteca fa mal,
Fa mal. Va dir, no investirem Pedro Sánchez.
Apa, aquí.
I què ha passat? han investit Pedro Sánchez.
Yo le pregunto pues es a... su propuesta. Mira. Y para nosotros, pues evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía es posible.
Le pregunto avui a Toni Comín i ha dit que no va dir això. Carlos ja. Puigdemont no va dir això.
No.
Que estem traient-ho fora de context. La culpa sempre del periodista.
La culpa, exacta, sempre del periodista. I aquest tall de Pedro Sánchez te'l posava perquè també fa uns mesos va dir ni referèndum ni amnistia.
És veritat.
I ha acabat donant l'amnistia. O
sigui, sí.
O sigui que realment... Bé.
Ai, nyam, que sé per on vas. Una mica de fruita?
Una mica de fruita. Ayuso i la fruita.
És d'un basileu, en català correcte, passa'l, tremendo.
Com es diria en català?
Basileig.
Basileig?
No tinc ni idea.
Li haurem de preguntar al mestre Virgili.
Ara, si és veritat.
Sí, perquè no sabria com dir basileu en català. T'ha vacil·lat, que hi diria t'ha vacil·lat. Sí.
No ho sé.
No
tinc clar.
Doncs, bé, tots recordareu...
Tu vas veure l'imatge, eh?
Jo vaig veure l'imatge...
I veus clar que diu, me gusta la fruta.
Totalment,
amb
Joan.
Amb un context de colmado.
Sí, exacte. O sigui, que tothom miri aquest vídeo d'Ayuso al Congrés durant la investidura de Sánchez,
sí,
que està clarament que no diu que li agrada la fruita.
No, va, ara, en sèrio, el vídeo es veu claríssim. Que, perdoneu, però és el que diu Ayuso.
És el que diu ella.
Li diu fill de puta,
li
Sánchez.
Li diu fill de puta, exacte.
Sí, és així.
Vull dir, és que és així. D'això que se'n pot extreure, Joan? Doncs que recordeu que cal menjar 5 racions de fruita i verdura al dia. Insubstituïbles, insubstituïbles.
A l'escola, com més n'hi ha, millor. Fruita i hortalissa. Estic quant de temps d'aquesta campanya a la Generalitat, eh?
Sí.
Ja has menjat la teva ració de fruita i verdura del dia, Judit, o no?
Avui encara no, eh?
Doncs t'has d'afanyar, eh?
Clar, vaig una mica tard, no? Sí. Perquè, clar, si són 5 racions de fruita o verdura al dia...
Imagina't, fes els càlculs.
Faig els càlculs, però ara em feia... queden... A veure, ara...
Veia això, eh?
Ara em queden unes 13-14 hores per menjar-les. Sí. Per tant, 14 entre 5 peces... serien una peça cada 2 hores i mitja.
Doncs vinga, bastarda,
ja. Per tant, si començo ara amb la primera, sí. Cap a les 11 me puc menjar un kiwi, després tocaria 2:15 i els espinacs.
Val,
2:15 els espinacs.
Està bé.
Sí, 2:15, 3:15 i a les 4 després la poma. Quina vida més apassionant.
La vida d'Ayuso. Judit Casellas, gràcies. Va, menjar fruita, que vagi molt bé.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, i 8 minuts, i arribem a les 11 del matí. Mireu, no sé si ho sabeu, però hi ha un senyor que porta més de 30 anys tota una vida de professió fent riure els petits i els més grans també amb la seva humil eina de treball, que és un nas vermell i un gran somriure pintat a la cara. A més, aquest clown és el president i fundador de Pallassos Sense Fronteres, l'organització de pallassos i pallasses professionals encarregades de portar un somriure i millorar la situació emocional dels infants que pateixen les conseqüències de conflictes armats o catàstrofes naturals. Doncs aquest professional de l'art del clown és el pallasso Tordell Poltrona i rebrà la butaca honorífica analitzaran 2023 dels Premis Butaca en reconeixement a una trajectòria de 30 anys centrats en una causa solidària i nosaltres que volíem celebrar-ho una mica amb ell. Per tant, Tordell Poltrona, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Bon dia i bona hora.
Escolta, com estàs, emocionat de rebre el Premi Butaca Honorífic?
Home, per un Poltrona una butaca és fantàstic.
T'esperaves un premi com aquest o no?
Bueno, home, no sé. Sí, a veure, jo sóc un gran admirador de l'Analitzaran, per tant em fa molta il·lusió. Després no és un premi que em donin a mi, sinó a tot un col·lectiu de gent que durant 30 anys hem fet més de 500 expedicions, hem fet milers d'espectacles, hem arribat a milions de nens i nenes. En un moment el donen, en un moment, a més, en què tenim el cor absolutament encongit de veure la inoperància dels nostres polítics, i no estic parlant ja dels polítics internacionals, sinó dels nostres, també, eh? En veure que com es desprotegeix la infància, com es passa de tot, com es passa dels drets humans, absolutament, i, per tant, fa molta il·lusió el fet, a més, de que tinguem... la possibilitat de poder parlar una mica més fort, amb una veu més alta, i bueno, sempre t'agrada que et diguin, home, ets uns tios collonuts, però bueno, a mi em sembla que això ens ha de servir per seguir tirant endavant coses. En aquests moments acaba de tornar gent del Kosovo, des d'aquí a Barcelona, també des de la gent d'Extremadura, se'n van ara properament cap al Marroc a veure els nens que han patit el desastre d'aquell terratrèmol que va passar, que ja no ens en recordem. El Pepe Villuela i el Donald Lenz se'n van cap a Lviv i Kiev a principis de desembre, i jo estic preparant una sortida com va pels nens que els han fet fora del Nagorno-Karabakh, a Armènia. Amb la qual cosa tenim molta feina.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Teniu pensat d'anar cap a Gaza o cap a Cisjordània?
Home, primer que parin, no? O
sigui, clar, si no, si, no m'estaria si, bé. Si
Netanyahu no admet i diu que la gent de la ONU són gent de Hamas, imagina't. A nosaltres ens vam fer fora. Tenim la nostra organització té una medalla al mèrit cultural palestí que ens va donar el senyor Abdeladrau de part del senyor Arafat, perquè vam estar allà després de la primera antifada ja, i seguim treballant molt amb comunitat palestina, sobretot que està fincada al Líban, perquè entre ja Cisjordània s'hi pot anar, però a Gaza fa molt temps que no s'hi pot anar, eh? Amb la qual cosa sí, o sigui, però a més, clar, tots aquests llocs de Jain Yunis, de Rafat, tots aquests llocs hi hem estat. I realment és penós pensar que porten més morts a Palestina només en un mes que tots els morts que s'han generat en la guerra de Rússia amb Ucraïna, no? És brutal. És que si t'hi poses a pensar, és brutal.
Tal com estan les coses, ser clown, ser pallasso, és una professió de risc?
La vida és una professió de risc. I ser pallasso, home, depèn d'on et fotis, no? Però, bueno, nosaltres sempre intentem garantir a tots els integrants de Pallassos Sense Fronteres que tornin a casa. És el primer objectiu a l'hora de muntar una expedició. Esperem no cagar-la, això és el que esperem. Per tant, intentem que la gent surti el suficient preparada per poder tornar, perquè moltes vegades el més dur no és anar, sinó és tornar, i a més que tinguin les garanties de que estan ben acollits i que tenen una contrapart que en diem que els hi pot assegurar les coses i sobretot la supervivència.
I aquest donen el Premi Butaca honorífic, i jo que sempre que tenim un actor, una actriu amb nosaltres, li pregunto per com està el món del teatre, deixeu-me que li pregunti a Tortell Poltrona, com està el món del circ a casa nostra?
Bueno, com a qualsevol persona que treballa en el món de la cultura, ens agradaria tindre el pressupost que tenen a França, que és 20 vegades superior al que té Espanya, per no parlar del l'inf... el pressupost que té Catalunya. I com estem? Home, en relació a la gent de Gaza, estem de puta mare. Però podríem estar molt millor, evidentment, podríem estar molt millor quan, si tinguéssim més recursos, més diners, i a més es tingués en compte la utilitat de lo que nosaltres fem.
Escolta'm, per acabar, deixa'm preguntar-te també perquè aquest premi, tot i que s'ha anunciat, el rebràs el proper dia 20, si no m'equivoco, el proper dilluns dia 20, a la gala dels Premis Butaca, que celebrarà Premià de Mar. Tens preparat alguna cosa pel discurs o no?
Tinc molts dubtes. Havia pensat començar enumerant els nens que no podrem fer riure, però llavors necessito 3 hores.
Igual sí.
Com a mínim, per dir només la primera lletra de cadascun d'ells. No sé, suposo que glosaré una mica l'organització i demanaré ajuda per poder fer més coses.
Tornell Poltrona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Moltíssimes felicitats per aquest Premi Butaca honorífic analitzarà en 2023. Que vagi molt bé. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, senyor Trias.
Que vagi molt bé. Nosaltres que acabem amb aquest, tema. Tornem després dels serveis informatius amb més caravana. Fins ara.
No sóc teu ni tu ets pas meva, que potser semblo una propietat. Em vas dir que m'estimaves per sempre i fins l'infinit. Però he estat comptant les faves i em surt un ombra molt més petit. Que ets gelós?
congelant. Que ets fogós, doncs ara m'he fugat. Possessiu, potser nou, abusiu, avui prou. Jo t'estic.